La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Altiero de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Comenzaremos con la convocatoria de una concentración en contra de la guerra. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique. Desde Carrevolta volem donar suport a la concentració insubmissió a les guerres, no a la invasió russa o tan fora, que serà aquest dissabte 9 d'abril a la plaça de l'Ajuntament de València de 12 a 2 i convoca Moviment d'Objecció de Consciència, que és un moviment que porta molts anys lluitant per la insubmissió a les guerres i en contra dels moviments bel·licistes a tot arreu. Bona vesprada, amics i amigues. A les seccions d'avui, a la part de l'entrevista, Adelí Martínez, on parlaran sobre Àfrica dona molt de joc. Continuarem amb una altra secció que també farà Adelí Martínez, que porta com a nom Roja al calendari. I acabarem a la programació que trobarem a la casa els propers dies. Passem ara a l'entrevista. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada, Toni. Avui tenim com a convidats a Enric Ramiro, professor sènior de la Universitat Jaume I de Castelló i coordinador del projecte Àfrica dona molt de joc, i a l'escriptora i professora d'anglès de l'EPA de Torrent, Irene Lado. Bona vesprada als dos.
Bona vesprada.
A més, tractarem una temàtica poc abordada al Deu de Santa Teresa, ja que parlarem del material didàctic Àfrica dona molt de joc. Enric, com a coordinador del projecte, explica'ns quin és l'objectiu del projecte Àfrica dona molt de joc.
El primer objectiu és gaudir, disfrutar d'unes històries que s'ho passe bé. Secundàriament, hi ha dos objectius molt paral·lels, que són molt importants, diríem, com la columna vertebral del projecte, que és trencar tòpics amb el continent africà, un continent que està ple de tòpics, i en segon lloc, crear lligams de connexió entre el País Valencià i els distints països, comunitats d'africans que viuen ací.
El projecte a qui aniria dirigit?
En un principi el projecte va dirigit a tothom, a persones de tots els àmbits, de totes les edats. No hi ha un grup determinat, perquè es pretén que donar a conèixer aquesta imatge d'Àfrica que trenqui un poc el que ha dit abans Enric, estereotipada. Jo crec que és una cosa que pertoca a tots. I a més es fa d'una manera amena i la idea és que arribi a la major part de gent.
És un material didàctic, però no és únicament per a escoles, per a instituts, veritat? No és aquest l'objectiu?
No, està enfocat com a material didàctic pedagògic per a tots els nivells escolars, secundària, primària, sobretot els últims cursos, per a escola d'adults, per a universitat, però qualsevol persona pot llegir, per exemple, les històries, pot escoltar els àudios i aprendre amb tot això. O sigui, per això no volem que sigui un material pedagògic, que sí que és de veres, però que també l'altre material, les històries i tot, tothom pugui aprendre. Aprendre més d'aquest continent africà tan desconegut i tan poc conegut, no? I molt estereotipat.
Són diversos dels materials que conformen el projecte. Anem a analitzar-los. Primer tenim un fullet. Ens podeu explicar en què consisteix?
El fullet és com la guia, la columna vertebral del projecte. És on s'estructura i s'explica els distints materials que hi ha, tant del tema dels àudios, com el xoc matemàtic, com un planisfèric, que després parlarem, però sobretot té una part que és molt important, que és la imatge que tenim els valencians sobre Àfrica. És un treball que va fer previ a tot el projecte amb 400 entrevistats al llarg de tot el País Valencià, de diferents edats, entre els quals hi ha un centenar d'africans, i simplement se'ls va fer una pregunta. Dir tres paraules sobre Àfrica. Per què una pregunta? Perquè a partir de la segona o de la tercera pregunta tots sabem com se contesten els qüestionaris. I perquè amb una pregunta simple, com les tres paraules, vam recollir més de 1.200 accepcions i ahí se va destacar, se va veure de seguida la radiografia del continent que teníem.
I quina és la imatge que vau veure que tenen els valencians africans?
No era massa original perquè la compartim, jo crec, amb la resta d'espanyols i jo diria inclús d'europeus. Primer és que és un continent poc, però qual és mentira, perquè és precisament Àfrica, és d'on se nodrim els occidentals en el liti, les terres rares, petroli, el gas, que és un continent riquíssim, però està empobrit. I després, molt relacionat amb la selva, amb el desert i la natura. Ens oblidem de les indústries que n'hi ha, sense anar més lluny, la indústria cinematogràfica, que és comparable a la de Hollywood, o etcètera, etcètera. És a dir, que tenim al costat i no tenim ni idea del que tenim al costat.
A què creieu que es deu aquesta imatge que tenim d'Àfrica?
Al tema de la colonització, sobretot que vivim d'esquenes. Una de les preguntes que no he fet, però que vaig fer en altres estudis, era quina distància creu que està Alger, la capital d'Algèria. I la vas comparar en Nàpols. La gent considera Nàpols molt més pròxima que Alger. L'Alger la considera lluntíssim quan el ferri d'Alacant porta immediatament a l'Àfrica o simplement de la punta de Tarifa, hi ha 14 quilòmetres. Però hem viscut sempre d'esquena a aquest continent. No tenim ni idea d'Àfrica plena de tòpics, de qüestions tan fàcils com que hi ha una indústria cinematogràfica tan important i comparable a la de Hollywood, entre altres coses.
Quan la imatge aquesta és de la gent, malauradament, dels migrants que arriben, aleshores això contribueix a reforçar més l'idea que a Àfrica allí hi ha misèria, que la gent està morint-se de fam, pot ser en certa part, però jo, per exemple, he estat allí, a Senegal, he estat a alguns altres països i sempre es té un poc la imatge occidental un poc distorsionada, com ha dit Enric, i sempre es té un coneixement un poc unidireccional i unívoc de que Àfrica és això perquè és la visió occidentalitzada que es té d'Àfrica.
I no hi ha que anar a Sud-Àfrica, a Ciutat del Cap, en els seus ratacels i tal, és que la capital de Namíbia, el desert de Namíbia, hauríeu de veure les fotos, simplement posant en internet capital de Namíbia.
Jo no sé si en les entrevistes que heu fet s'ha vist que si tenim la mateixa visió de totes les zones d'Àfrica. Aquesta pregunta la sabeu, no la preguntem? A mi és que és algo que tinc curiositat, però m'imagino que les preguntes que heu fet no es deu això, veritat.
No, la pregunta sobre les tres paraules d'Àfrica, clar, no es diu a nivell de zones, es parla en general. I les respostes són generals, és a dir, que tenim una visió prou unificada del continent africà, en el sentit que és que estem lluntíssim de totes les zones. O sigui, no estem juntíssim del nord d'Àfrica o del sud-Àfrica o de la selva. És que estem juntíssim de tots. O sigui, és prou que ens parlen d'Àfrica perquè sembla que és un altre planeta. Hi ha algunes persones en el qüestionari de les 400 que fan alguna distinció, però poc.
Continuem ara en l'explicació del material. En segon lloc, al projecte s'adjunta un planisferi en la projecció de Peters. Què preteneu amb aquest planisferi?
És un repte difícil, però no és impossible. El món és redó i és impossible reproduir un cos redó en pla. Una vegada sabem això, que és impossible, hi ha distintes projeccions, és a dir, hi ha distintes maneres de representar aquesta Terra que és més o menys redona. I la que s'ha seleccionat i la que s'ha triat durant tota la colonització i descolonització és un mapa que respecta la forma però distorsiona les extensions. De manera que els països occidentals estan més grans del que som en realitat i els països del sud, damunt de que són pobres, estan més reduïts. És a dir, que Amèrica del Sud o Àfrica representen una superfície molt menor estadísticament, o sigui, en nivell d'edades d'atles, de la que és en realitat. És a dir, que damunt de que són empobrits i damunt els hem reduït el seu espai. Clar, això crea una imatge distorsionada de la realitat on els països occidentals hi s'en guanyant i els països empobrits damunt són més xicotets. Per tant, el que fem nosaltres és aportar el planisferi de Peter, la projecció de Peter, on es respecta la superfície, de manera que almenys tu compares la superfície que apareix en els Andes i la superfície que apareix en el planisferi i tenen relació. És a dir, Europa és com és i Àfrica és com és, que molt més gran del que apareix en la realitat i que se reprodueix en els mitjans de comunicació, a nivell educatiu, a nivell social, en els anuncis, etc.
També trobem un joc matemàtic. En què consisteix aquest joc?
El joc matemàtic és un món impressionant, però són quatre cartolines que recullen 16 imatges d'Àfrica. Quatre que són de paisatges, quatre que són de persones protagonistes, dos homes, dos dones africans, quatre de monuments i quatre de plats gastronòmics. I en el seu conjunt es tracta de que tu penses un d'aquestes 16 imatges i jo te l'endevine. Però sobretot volem trencar aquests tòpics perquè en els paisatges n'hi ha neu, perquè en Àfrica neva, en els monuments n'hi ha castells, castells impressionants de pedra seca, com poden ser els nostres, o més impressionants, o en els plats gastronòmics n'hi ha unes cigales, uns plats que farien les delícies i l'enveja de qualsevol cuiner occidental.
Aquest joc està relacionat amb un altre material, que és la baralla didàctica sobre Àfrica. Què ens podeu dir d'aquesta baralla?
Pues que és una baralla única en el planeta, jo diria en el sistema solar. És una baralla feta en valencià amb 54 personatges de 50 segles de la història d'Àfrica, que és la gran desconeguda on han imperis impressionants, que no tenim ni idea, i on la meitat són homes i la meitat dones. És una baralla increïble, va ser un treball impressionant durant diversos anys d'investigació. És única, no tan sols perquè està en valencià, és que no està ni en anglès.
Continuem parlant dels materials. Al projecte hi ha 12 microrelats originals. Què podem trobar en ells?
Són 12 històries, són curtes, cadascuna ben diferent, però totes tenen una estructura comuna. És a dir, jo quan les vaig escriure vaig pensar sempre en un tema en el qual jo poguera unir i apropar les dues cultures, no? La cultura occidental, sobretot situada al País Valencià, i també la cultura africana. S'ha procurat que estiguen ambientades no en tots els països africans, perquè, clar, n'hi ha 50 països, però una referència un poc de tot. S'han fet partícipe d'aquestes històries diferents personatges, personatges d'ací, del País Valencià, de diferents edats, de diferents identitats sexuals. S'ha intentat un poc que participen dones i també parelles de diferents identitats sexuals. Únicament ens hem deixat de banda els transsexuals perquè no donava per a molt. S'ha procurat que participen personatges de totes les edats i després, continuant un poc amb la tradició dels griots, de la cultura de tradició oral, s'ha intentat un poc també introduir els contes inspirats en els contes africans. Al final s'ha acabat amb una moralina, però no pretén ser adoctrinadora, sinó que cadascú entrega les seues conclusions. Són temes que es vol fer la reflexió al final, que estan relacionats amb temes que són de l'actualitat, que passen allí, que malauradament són defectes, vicis de l'ésser humà que continuen repetint-se. Per exemple, lo del temps. I de vegades, en les altres cultures, com pot ser l'africana, es tracta de manera diferent a com ho tractem a Occident. Per exemple, el temps. Ells ho viuen d'una altra manera. I, per exemple, ha sigut l'eix, jo ho he traslladat amb el rellotge, i després també s'ha tractat de parlar de diferents aspectes amb dues cultures, de la gastronomia, dels monuments, tant d'ací com d'allà. S'intenta apropar amb dues cultures i veure també que moltes vegades són més coses comunes que les coses diferents. S'han escrit en valencià normalitzat. Apareixen també expressions de diferents llocs i indrets del País Valencià, que potser s'utilitzen sempre més en castelló i no sempre en Alacant o a l'inrevés. I també s'ha procurat que hi hagi localitats de diferents indrets del País Valencià, tant del nord, del sud, de València, Castelló, Alacant, perquè així hi ha persones que viuen a Castelló i no saben res de València o de pobles d'Alacant. I molts han estat inspirats també en coses meus personals, per exemple, el d'Algèria, els meus avis van ser emigrants en Algèria, també per fer un poc de veure com moltes vegades també són lligams que Àfrica, sobretot la part del nord d'Àfrica, han sigut països acollidors de migració d'ací, també per fer un poc la reflexió que ara són nosaltres els que estem rebent els migrants.
Els àudios estan gravats per africans i afrodescendents que parlen en valencià. Quina relació tenen amb la nostra llengua els africans que viuen ací al País Valencià?
La immensa majoria dels africans no han vingut a fer turisme ni a aprendre idiomes. Són un exemple d'heroïcitat per a tots els indígenes valencians, perquè en poc de temps han après una llengua que no és obligatòria, ni molt menys, i que podrien viure perfectament en castellà. Tots ells, si és que nosaltres sentim a la gent que parla una altra cosa diferent a la nostra i al castellà, però quan s'adrecen a nosaltres canvien de llengua i nosaltres volem aprendre. I de fet, han après malgrat tot i tenen ganes d'aprendre més. I quan sentiu les tres històries, és que és per llevar-se el barret, és per fer-los un monument. O sigui, és gent que n'hem trobat molts. Molta gent no ha volgut gravar, altres tenien por, per si reconeixien, volien donar les dades, però les 13 persones de molts països diferents d'Àfrica són un exemple per a tots els valencians i valencianes.
Què considereu que poden fer els valencianoparlants per apropar la llengua a la comunitat africana?
Primer de tot, hauríem de llevar-nos un poc aquesta idea que tenim, que la nostra terreta és el millor i que com així no hi ha res. Hauríem d'obrir un poquet la ment i tindre una mentalitat moltes vegades cosmopolita. I que hauríem de canviar aquesta actitud que tenim respecte al pobre africà de compassió i hauríem de substituir aquesta actitud de compassió frente a una més de comprensió. Si nosaltres volem que ells s'integren, hauríem nosaltres també d'intentar un poquet comprendre'ls més. Moltes vegades es veuen com bé, com una comunitat, per exemple, si pensem en els venedors ambulants, pues sí, ai, quiero comprar esto, vull comprar l'altre, vull comprar allò i l'altre, però fora d'ahí no saben res. Jo pense que seria interessant parar-se a pensar per què està així, perquè tot el món ja sap per què està, la majoria, tret d'alguns que vinguen a universitats o que facin alguna mena d'intercanvis. I després també el que ha comentat Enric, de parlar-los en valencià. Per què t'has d'adreçar en castellà si ells no saben moltes vegades ni castellà ni valencià? I a més, si n'hi ha molts que venen de zones que han estat colonitzades per francesos o per portuguesos, de vegades el portuguès i el francès té també moltes relacions, moltes paraules molt més semblants amb el valencià. I com que ells ja parlen els seus dialectes, però a banda tenen aquesta base francòfona també, poden tindre més capacitat per aprendre una altra llengua. Intentar conviure, en quan es facin coses gastronòmiques, si fan festivals, anar-hi, participar-hi, perquè sí que en fan, i n'hi ha comunitats, com Àfrica Luna, per exemple, parlo d'ací de València, que estan fent tallers per a donar a conèixer un poc la cultura africana en les seves coses positives. I jo crec que haurien de ser un poc les dues parts, fer un poc l'esforç este, no? No tindre-los ahí com un gueto i com una cosa exòtica. I també amb un sentiment un poc de compassió, de tristesa, pobrets. Crec que haurien de trencar un poc això i integrar-nos per en dues parts.
El projecte ja està realitzat pel grup d'innovació educativa en ciències socials de la Universitat Jaume I i per uns quants col·laboradors. Qui forma part d'aquest grup i a què es dedica?
La columna vertebral són els professors que estan de didàctica de les ciències socials a la universitat. I depèn del projecte, pues de vegades participa gent d'instituts o gent d'escola d'adults o intel·lectuals, però la columna vertebral són professors de didàctica de les ciències socials.
Quina ha sigut l'acollida del projecte? Heu donat a conèixer Àfrica dona molt de joc a la comunitat africana i quina ha sigut la reacció?
Estem en això, és a dir, el projecte està pràcticament acabat, és el primer grau, ara el passem al segon grau, que és el tema de la difusió. El tema de la difusió és el gran cavall de batalla, per això agraïm a Radio Clara l'esforç que esteu fent i el que fareu en la seva difusió, perquè el primer tema ja l'hem fet, que és una heroïcitat, gravar 13 històries en valencià. Ara se tracta de mitjans de comunicació que ho donen a conèixer i que sempre que isca el fruit.
I per acabar, ens podries dir on de moment podem trobar el material que ens heu explicat?
És un material molt reduït, perquè l'ha fet la universitat, no pot fer un material competent a les editorials, sinó que fa investigació. El que sí que l'ha oferit i està en moltes universitats, en ONGs, i està a disposició de totes les entitats que vulguin reproduir-lo. S'ha fet l'esforç, s'ha fet el model, i ara es tracta de mitjans de comunicació, donar-ho a conèixer, és un material gratuït. A qui li interessa reproduir-lo, depenent de l'autoria, naturalment, es tracta de difondre-ho si és que la societat se ho creu i vol fer aquesta cohesió social i vol donar-ho a conèixer. És a dir, nosaltres ja hem fet la feina. Ara es tracta de la societat que vulgui aprofitar-ho.
Hem tingut avui com a convidats Enric Ramiro i Irene Lado, que ens han explicat el projecte Àfrica dona molt de joc. Gràcies per la vostra presència a l'Eu de Santa Teresa.
A vosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres per la difusió i l'esforç que esteu fent.
Després d'aquesta entrevista tan interessant, passem a la secció Roig al Calendari, que es presentarà Adelí Martínez.
Hola, Toni. A Roig al Calendari ens centrem en la difusió cultural, però també pretenem donar a conèixer llocs del nostre país que cal descobrir i visitar. En aquest cas, parlem de la localitat de Gata de Gorgos, a la Marina Alta, on des de fa 12 anys se celebra un diumenge de Sant Vicent gastronòmic i musical, anomenat Berenar de Pasqua, com el plat típic de la localitat, que es converteix en el dinar de la jornada i consta d'embotits, carn de porc, carxofes, tomaca, herbes especials, pèsols, molt de pèsols i al damunt un ou. L'acte sempre està acompanyat de cultura popular i música, on han actuat tota mena de colles de dolçainers, grups de danses i músics i grups tan diversos com Pep Botifarra, Els Jovens, Mireia Vives i Borja Penalba o Lilith i Dionís. Enguany, la cita és diumenge 24 d'abril i abans de dinar hi haurà una cercavila amb la colla Mongó Benimusa i el grup de danses La Yata i l'actuació de la Moixeranga de la Marina. Després de dinar actuaran Oxygen i X Fanecaes, que des de l'Horta Nord ens faran baixar el dinar amb el seu punk folk d'arrel, enèrgic i vibrant, ideal per a ballar i brindar, com ens conviden en el seu tema Foc, l'últim senzill editat per la banda. Ara passem a la programació que trobarem a la casa els propers dies. El divendres 8 d'abril a les 7 hores, Poesia per la Revolta, presentació del llibre La llum del 8, d'Isabel García Canet, Premi de Poesia Ciutat de Torrent, intervindran l'autora i Pere Siscar, poeta i crític literari. El mateix dia, divendres 8 d'abril, també a la mateixa hora, les 7 hores, música, concert de Dona Llop. La gira de primavera de Dona Llop inclou un nou espectacle Cara a Cara 2.0, que combina la part més acústica i primigènia del grup i la cara electrònica i sintètica dels darrers temps, en format duet. El dimarts, dia 12 d'abril, a les 7:30, exposició. Inauguració de l'exposició de Lola Mas Hernández i Miquel Simonnar. L'horari de la visita és de dilluns a divendres de 6 a 9 i dissabtes de 7 a 9:30 i estarà en la casa des del dia 12 d'abril fins al dia 13 de maig. El dimecres 13 d'abril a les 8 hores, música, Rafa Chambó i la Fusteria, 20 anys després a Carrevolta, aniversari del concert en què Chambó inicia el retorn als escenaris. Benvingut, Rafa. Dimecres 27 d'abril a les 7 hores, presentació del llibre Guia de la València del primer franquisme, publicat per la Universitat de València. Intervindran dos dels autors, Lucila Aragó i José María Azcárraga. Dijous 28 d'abril a les 7:30, Poesia per la Revolta, amb Alan Riad, un dels millors autors de la poesia escocesa moderna, i en la col·laboració d'un grapat de poetes. També vos volíem avançar que al maig tindrà lloc les jornades En temps incert, de Barx per la Revolta. Tallers Carrevolta. Les inscripcions als següents tallers se faran de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada.
Se pot fer a Carrevolta o escrivint al correu activitats@carrevolta.org. Els tallers que trobarem a la casa, valencià, taller de llengua, història i cultura. Aquest taller se fa els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. Són en sessions presencials i online. La donació és de 15 euros al mes en general i 5 euros al mes per als socis. Tango, impartit per Luciano Blanco. Les classes són personalitzades, duren una hora i mitja i en cada classe et donarem la lliçó que et toque per al teu nivell. El teu programa d'ensenyament comença quan t'incorpores. Si no pots vindre a totes les classes, vine a classes soltes. Segons quan t'incorpores, podràs vindre sol o sola i si necessites parella, pregunta'ns. Si ja saps alguna cosa de tango, aprofitarem el que has après i adoptarem el nostre estil argentí. Classes de teixit en diferents tècniques, ganxet, puntes, socialitza't. Aprens des de zero o perfecciona els teus coneixements. Imagina, crea i desenvolupa els teus projectes. Relaxa't, amén. Grup reduït de 5 alumnes. S'impartís en dijous de 5 i mitja a 7 i mitja. I el seu cost són de 30 euros al mes. I un altre taller que fem és el dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, que s'impartís un taller de ioga. Amigues, després de tant de temps, ha sigut un plaer trobar-me una altra vegada davant d'estos micròfons. Espero que ens tornem a sentir pronte. Una abraçada a tots, bon vent i barca nova per a retornar un clàssic i no a la guerra. Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les pistos en farem pum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlotte, senyor Belix,